Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
És dilluns, dia 22 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Avui, edició número 3569 del Via Directa. Avui, en aquesta primera hora del programa, tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet, l'última entrevista de la temporada amb l'alcalde Marc Giribet, després d'haver realitzat també les diferents entrevistes a l'espai de portaveus. Recordeu que aquest dijous, a partir de les 6 de la tarda, tindrem l'audiència pública en directe a través de Ràdio Sant Andreu i a les 7 la retransmissió del ple municipal, un ple municipal que podreu seguir a través de la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Però avui en el Via Directe també comentarem altres informacions, donarem alguns detalls sobre la celebració de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que arrencarà el proper 30 d'agost i s'allargarà fins al dia 2 de setembre. Ja sabem quins són els grups que hi actuaran en aquesta Festa Major i també sabem el nom dels pregoners i pregonera d'aquesta Festa Major, com també els pregoners de la Festa Major petita, que enguany comptarà amb novetats. Totes aquestes informacions les destacarem avui en aquesta nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant durant els propers minuts a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
Abans de finalitzar la temporada, realitzem la darrera entrevista amb l'alcalde Marc Giribet. Aquestes entrevistes mensuals que hem anat fent en el darrer any. Alcalde, molt bona tarda, molt bon dia.
Molt bon dia a totes i a tots.
Parlarem de l'actualitat política de Sant Andreu de la Barca, o de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, en aquesta darrera entrevista de la temporada, però voldria començar, diguéssim, per al final. Parlem de la Festa Major. Fa pocs dies s'han conegut detalls de la Festa Major, un avançament del que tindrem a finals d'agost, engrescat de cara a la propera Festa Major, alcalde?
Molt, evidentment molt. A més, és una Festa Major, com intentem que sigui sempre, una Festa Major participativa, una Festa Major que ha tingut en compte l'enquesta de satisfacció que vàrem fer l'any passat, i el que busquem precisament en aquesta Festa Major és que participi tota la família. Per tant, hi haurà activitats pels més petits, pels mitjans, pels més grans, i per tant, jo crec que és un bon moment per trobar-nos al carrer, per disfrutar, per gaudir de la música que ens agrada o de les activitats grans que té aquesta Festa Major, com és la Gincama, com és la Holley, bueno, un sortit d'activitats també de tradició cultural, i per tant estem molt il·lusionats i esperant ja que sigui aquell divendres de Festa Major a la tarda-nit per iniciar-la i gaudir de la música. I jo crec que comencem fort aquesta Festa Major, doncs, amb el grup Buós, conegut per molta gent, i que jo crec que serà un dels millors trets de sortida d'aquesta Festa Major.
Més una Festa Major que ja sabem el cartell, ja l'hem vist, aquest cartell, que és de l'il·lustrador santandreuenc Cristian Robles. Un cartell amb molts missatges, molt de color, no?
Exacte, és un fet a casa, eh? Jordi, és també aquest element que volem que sigui la Festa Major, feta per les entitats, feta pels santandreuencs i santandreuenques, i precisament no pot ser cap altre que un santandreuenc que ens faci aquest disseny, i en aquest cas ha estat el Cristian Robles i Martínez, i estem molt contents perquè és un cartell que representa la ciutat, que també representa la Festa Major, en un món diguéssim, de dibuixets, d'il·lustracions que sense cap mena de dubte fa que jugar, fa que veure, i esperem que la ciutadania també li hagi agradat molt.
Doncs d'aquest cartell del Cristian Robles, que és la carta de presentació de la Festa Major, fa uns dies que es va presentar el programa, evidentment en tindrem temps de parlar de la Festa Major en properes entrevistes, i sobretot a finals del mes d'agost. Una Festa Major que suposarà l'inici del nou curs polític també, no?
Exacte, vull dir, com cada any la Festa Major dona per acabat l'estiu i per tant s'inicia aquest nou curs, ja no només a les escoles, doncs també a l'Ajuntament, tot i que no s'assembla activitat, només faltaria els moments de prestar serveis a la ciutadania no tenen temporada, sinó que és durant tot l'any i en aquest sentit, doncs, des del govern sempre explico que estem molt il·lusionats amb la feina que estem fent, amb els projectes que estem, diguéssim, preparant per fer a Sant Andreu la Barca i projectar la ciutat a futur, i per tant molt il·lusionats i no esperant al setembre, en l'inici de curs, sinó que des de ja s'estan posant en marxa.
Han finalitzat les assemblees de barri que s'han realitzat en aquesta ocasió a l'aire lliure. Satisfet dels resultats obtinguts i també de la resposta per part de la ciutadania?
Molt satisfet. De mitjana en assistència en aquestes assemblees de barri hem tingut entre 40, 45, 50 persones. N'en farem unes 8, i aproximadament és això, a trets globals podem marxar tranquil·lament a un acte que si el suméssim tots serien més de 400 persones precisament participant d'aquest projecte de participació ciutadana que són les assemblees de barri. I molt satisfet perquè hem pogut explicar, Jordi, el primer any de govern, aquests primers 12 mesos al capdavant del govern, i com sempre explico, han estat 12 mesos d'endreçar, d'ordenar la ciutat i l'Ajuntament.
La Diputació de Barcelona va publicar fa unes setmanes el Divamòmetre, una enquesta a la ciutadania sobre diferents aspectes, sobre els serveis que ofereix l'Ajuntament, la relació del ciutadà amb el seu municipi. Com valora aquesta enquesta de la Diputació de Barcelona?
Doncs com a govern no la podem valorar, que no sigui d'una altra manera, com d'excel·lent. 9 de cada 10 veïns de Sant Andreu de la Barca aprova la gestió del govern i de l'Ajuntament. Això vol dir un 86% dels enquestats. Per tant, això són xifres doncs molt i molt positives i que anteriorment no s'havien, diguéssim, donat, i aquest cop sí que s'han donat. Però ja no només això, sinó que la percepció de la ciutadania, per exemple, en la transparència de l'Ajuntament, augmenta d'un 32 a un 52%, i la percepció de participació ciutadana passa del 47 al 65%. Per tant, són grans xifres que sense cap mena de dubte són molt positives. Però jo em quedo amb l'última, que és la de l'esperança, és la del futur, que és que un 65% de la ciutadania creu que el municipi millorarà de cara al futur, cosa que aquestes dades en l'últim divaròmetre, és a dir, del mandat anterior, de l'equip de govern anterior, se situava, en un 44%. Per tant, l'increment i la millora és substancial. Jo només paraules d'agraïment a la ciutadania que confia en mi, que confia en el meu equip de govern. Sabem, i ells i la ciutadania sap, que no ens hem trobat una situació fàcil a l'hora d'entrar en el consistori, però sense cap mena de dubte penso que amb aquestes dades la ciutadania avala que estem pel bon camí. Evidentment, tenim molta feina per fer. No vull que això sigui un missatge complaent, tot el contrari, és un missatge per esperonar a tot l'equip de govern, a tot el consistori, a tots els treballadors i treballadors públics, de que seguim treballant com estem fent, que segueixi aquesta implicació, aquesta il·lusió, aquestes ganes de transformar Sant Andreu, d'encarar aquesta gran transformació de la ciutat, la segona gran transformació de la ciutat, i per tant estic molt content i molt il·lusionat de com estan anant les coses.
En aquesta enquesta de la Diputació de Barcelona hi ha una pregunta que és: vostè diria que el darrer any el seu municipi ha millorat o ha empitjorat? Gairebé un 50% diuen que havia millorat, d'altres que està igual, i després un percentatge doncs que havia empitjorat.
Sí, bueno, jo em torno a reforçar, Cap altre percentatge és superior al que diu que millora. D'acord? I per tant, en aquest sentit, repeteixo, l'enquesta és molt i molt positiva. Hi ha elements, evidentment, a millorar, com per exemple pot ser la percepció de seguretat, que és un dels principals problemes que la ciutadania valora, en un 28%. Com podem veure, aquest, per exemple, aquest percentatge tampoc és absolut, o sigui, absolut em refereixo a que no té una majoria aplastant i, per tant, evidentment, és la configuració de les diferents opinions la que ens dona la globalitat de l'essència, no? De la mateixa manera, et dono aquesta resposta a la pregunta que feies, que amb la construcció dels diferents percentatges obtenim, evidentment, el 100%. Llavors, en aquest sentit, aquests són un dels problemes que més em preocupa, la seguretat, de la mateixa manera que el conjunt de la ciutadania, i de veritat que ja estem treballant intensament per poder-ho solucionar.
Perquè quan apareixen enquestes com aquesta, com la de la Diputació de Barcelona, que és força completa, és pública, per tant qualsevol ciutadà evidentment que la pot consultar, com trasllada després aquests resultats en el dia a dia de la ciutat, alcalde?
Doncs precisament són indicadors. Qui ens dediquem a la gestió pública no podem prendre decisions per interpretacions o percepcions. Les hem de prendre en una base, i en aquesta base són aquests indicadors, no només els d'aquesta enquesta, sinó qualsevol servei, qualsevol enquesta de valoració que ara estem fent, qualsevol informe, estudi que l'Ajuntament encarrega per saber o tenir una fotografia de la que s'ajusti a la màxima realitat possible, és la que ens permet precisament prendre les decisions. Per tant, en aquest sentit, el bo que té aquesta enquesta és que identifica els problemes principals que la ciutadania veu, que els veu també com a percepció, però, evidentment, la percepció és un mirall de la realitat i, per tant, cal treballar-hi en aquest sentit. I a més, Jordi, també valorar d'aquesta enquesta que la satisfacció de viure en el municipi, en un 77% dels enquestats, és molt o bastant. Per tant, la gent està molt contenta, molt satisfeta de viure en aquest municipi. Per tant, aquí és important també creuar les dades i els indicadors. Veiem que hi ha una altíssima satisfacció en viure a Sant Andreu a la Barca i que després això, traslladat en els problemes que hem estat comentant que identifica la ciutadania, també és important fer aquest creuament perquè no són lo suficientment greus aquestes problemàtiques perquè la satisfacció de viure en el municipi és altíssima. Per tant, tot ens ajuda a poder aterrar la realitat de les dades, que molt cop són números absoluts i que també és diguéssim, és la sensació d'una part de la ciutadania perquè no s'ha fet els gairebé 28.000 ciutadans de Sant Andreu a la Barca, però sí que ens dona una imatge que s'ajusta a la realitat. I que, a més, Jordi, i acabo, perquè no em vull estendre en les respostes, va molt en línia en el pla de xoc del Sant Andreu Millora, que des de que sóc alcalde, en pocs mesos vam posar en marxa perquè és el que la ciutat necessitava i era neteja, manteniment i seguretat. Per tant, el meu equip de govern i jo no estàvem equivocats en aquest sentit. Manteniment, neteja i seguretat.
Aquests dies que nosaltres, a través de la ràdio, hem fet la darrera ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, amb els 6 portaveus dels grups polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, una de les preguntes que els hi han fet, a part de valorar l'actualitat política, és que posessin nota. Nota a la seva gestió com el partit, nota a l'equip de govern i nota a l'oposició. De fet, totes les notes estan disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, on també poden tornar a recuperar les diferents entrevistes i arguments a l'hora de posar aquestes notes, però de mitjana, l'equip de govern, sumant totes les notes i dividint-les per 6, donava un 6,5 de la gestió del govern i la gestió de l'oposició amb un 5,1. Recordem que cada portaveu va matitzar la seva votació. Què n'opina d'aquest resultat? La gestió de l'equip de govern, un 6,5, i la gestió de l'oposició, un 5,1.
Doncs, bueno, jo crec que són clarament votacions o valoracions que estan condicionades a, diguéssim, als interessos partidistes de cada grup. Jo, en aquest sentit, jo agraeixo moltíssim a tothom que valora molt positivament l'acció de l'equip de govern. És cert també que si la mitjana, realment miréssim concretament les valoracions de la gran majoria dels grups municipals menys d'un, doncs la mitjana no seria d'un 6, sinó que seria d'un notable. Per tant, això també té molt a dir. I en aquest sentit, jo sí que vull aprofitar, com sempre faig en aquests estudis de Ràdio Sant Andreu, que és agrair moltíssim la feina de l'oposició, agrair que s'impliquin en la construcció de la ciutat, que hem de mirar el futur, que les coses del passat només fan que lligar-nos i no permetre'ns avançar, i que en aquest sentit necessitem que aquests debats interns, manques de lideratge, d'assimilació dels resultats electorals, doncs hi hagin certes formacions que les superin, que les necessitem, que necessitem a tothom, que volem a tothom, i que l'equip de govern, evidentment, té la mà estesa per col·laborar, per treballar amb tothom, i així ho estem fent, obrint les juntes de govern, així ho estem fent, elaborant des de ja, amb molta planificació, els pressupostos de l'any 25, o, per exemple, plantejant com plantejarem pactes de ciutat. Per tant, jo crec que la nova governança del segle XXI passa per aquí, passa per la col·laboració, passa pels acords, passa per l'entesa, i ja no passa tant pels interessos partidistes, per les disputes internes dels partits, perquè quan uns parlen de si mateixos, quan les formacions parlen de si mateixes, deixen de parlar de la ciutadania i deixen de parlar dels problemes de la ciutadania.
S'han iniciat les obres de la construcció de la passarel·la que connectarà el barri de la Plana i el Parc Central. Vostè va destacar el dia que va atendre els mitjans de comunicació en el lloc on s'estan realitzant les obres, que aquesta construcció suposarà la segona gran transformació de la ciutat, i també va comentar algun dels equipaments que es podrien incloure en aquesta zona.
Nosaltres, com a equip de govern, no només gestionem el dia a dia, sinó que gestionem el futur de la ciutat. I quan parlava del futur de la ciutat en els pròxims anys, i quan parlava precisament de que aquesta passarel·la era el punt d'inici d'aquesta gran transformació de la ciutat, el que volia representar o volia dir amb les meves paraules és que Sant Andreu a la Barca inicia un nou procés de transformació amb la millora de certs equipaments, de certs espais que són capdals, primordials per la vida de la ciutadania, com són des de les escoles als centres d'atenció primària de salut, com són els equipaments de via pública, com són els parcs infantils o els grans parcs de la ciutat, o com pot ser en el seu futur l'Ateneu Jove, o com pot ser en el seu futur a mig curt plaç, com pot ser l'activació del centre cultural, del centre comercial Atrium. Per tant, en aquest sentit, aquesta és la segona gran transformació de la ciutat. I aquesta segona gran transformació de la ciutat té un àmbit d'actuació molt concret, que està entre el barri de la Plana i el barri del Centre, entre l'Esplanada i el Parc Central, que és en aquell tros on la ciutat es podrà desenvolupar i també podrà créixer, doncs amb espais d'oportunitat residencial, precisament en el sector del carrer Camp Llarg i la superfície de terreny que ens queda fins façana de carretera, que una carretera nacional, que precisament és l'última gran àrea d'oportunitat per seguir oferint habitatge a Sant Andreu a la Barca. Per tant, la centralitat de Sant Andreu a la Barca en els pròxims anys pivotarà, rotularà al voltant doncs d'aquesta zona, i precisament doncs estem molt contents perquè ja no només és aquest gran projecte, Jordi, estem encarant la ciutat d'aquí 8-10 anys, sinó que també a la vegada, i no menys important, ens hi estem fixant amb la neteja, en els serveis, en el manteniment doncs dels espais, de la via pública, dels equipaments municipals, que això no ho hem de descuidar. I aquí sí que li vull explicar a la ciutadania que en cap cas aquest govern, per projectar la ciutat al futur, descuidarà del que és el dia a dia, el manteniment, la neteja, la seguretat de la ciutat, perquè és molt important, perquè tenim una ciutat molt bonica que hem de mantenir, i en aquest sentit una cosa no ens distraurà de l'altra, sinó que ho podem fer conjuntament, i l'important dels governs és que tinguin idees de futur. I precisament aquesta gran idea que us he explicat de tot aquest districte que neix, que creix al voltant de la passarel·la o de l'inici d'aquesta passarel·la, reforma al Parc Central, doncs és un projecte, jo crec que molt bonic, i un projecte que dota la ciutat d'uns espais que necessita.
El portaveu socialista va comentar en la darrera entrevista de portaveus que era un, va tornar a comentar que era un govern poc, no era un govern modern, que no tenia idees de cara al futur i que els projectes que estava duent a terme eren projectes heretats del govern socialista?
Jo, Jordi, amb tots els respectes, jo prefereixo parlar de coses que sumin i no de coses que restin. Ja saps que no entro a valorar què diuen els altres de nosaltres, sinó que prefereixo valorar què necessita la ciutat, com podem ajudar-la. Dels 2 milions d'euros d'inversió entre el Parc Central i el Parc de la Solana, amb com d'haver està funcionant el Pla Sant Andreu Millora, i així ens ho avala el diveròmetre de la Diputació de Barcelona, amb la gran inversió en parcs infantils. Jo prefereixo discutir coses d'aquestes, o per exemple el pacte de ciutat per renaturalitzar els patis de les escoles, que gran falta els hi fa. I això no és una qüestió de fa 12 mesos des que soc alcalde, és una qüestió des de fa molt de temps. Per tant, millor que ens orientem a donar resposta a les solucions de la ciutadania, i qui pretengui només desgastar l'equip de govern amb mentides o falses veritats, o veritats a mitges, o no sé exactament el què, doncs cadascú haurà de decidir quin tipus de política fa. Jo la tinc molt clara, que és política de gestió i d'eficiència.
Del centre comercial Atrium, abans de finalitzar la legislatura, tindrem notícies?
Doncs espero que tinguem notícies.
Perquè... Algunes preguntes s'han realitzat també a l'audiència pública sobre aquesta qüestió.
Exacte. Espero tenir bones notícies. Sense cap mena de dubte, ja estem treballant des de l'equip de govern i des dels serveis tècnics de la casa, doncs, perquè això es produeixi. Jo crec que estem en una situació molt més favorable de fa uns mesos enrere i, evidentment, de fa uns anys enrere. Pensem que aquest bloqueig d'aquest centre comercial i del sector 21 en concret l'arrosseguem des de fa més de 20 anys, i crec que la bona predisposició de l'equip de govern a treballar, a arribar a acords i a arribar a consensos amb tots els actors doncs que actualment formen part d'aquest sector i d'aquest centre comercial, inclòs, evidentment, la propietat del centre comercial, que vull recordar a la ciutadania que no és propietat de l'Ajuntament, sinó que té un propietari privat, doncs en aquest sentit estem molt millor del que estàvem abans. I fins i tot en la qüestió judicial penso que estem avançant a cotes importants, doncs, perquè puguem, diguéssim, desbrossar el camí i sobretot veure al final del camí en tot això. Actualment tenim una limitació, que és el PEDUM, que és el Pla Directori Urbanístic Metropolità. Aquesta limitació finalitza a l'abril de l'any vinent. Sí que puc avançar que des de l'Ajuntament, pel que té a veure amb la reparcel·lació de tot el sector, i estem treballant per resoldre les esmenes que hi havia en l'aprovació inicial, i en aquest sentit treballem perquè a l'abril decaiguin totes, l'abril de l'any vinent, decaiguin totes les restriccions, ja no en tinguem cap, i per tant sigui, doncs, com el tret de sortida d'aquest, com diria, d'aquesta nova oportunitat també per la ciutat. Repeteixo, ja estem treballant. No estic assegurant projectes ni plaços, sinó que estem treballant per arribar que quan decaigui la restricció del Pla Urbanístic Metropolità, decaiguin tota la resta.
Sobre la zona blava, quan estarà operativa i quina és la previsió per part del consistori del govern?
A part de quan està operativa i, diguéssim, quan la posarem en marxa, de la zona blava a mi m'agradaria explicar, Jordi, que és un superprojecte que endreça també la zona blava i les zones de càrrega i descàrrega. Ens estandarditzem amb el resta de municipis de la metròpoli, és a dir, amb la mateixa aplicació, amb el mateix sistema, podrem utilitzar la zona blava de Sant Andreu de Barca, o la de Barcelona, o la de Cornellà, o la d'Hospitalet, o la de Badalona, o la de Sant Boi. Per tant, en aquest sentit, Sant Andreu de Barca mira Barcelona i mira la potencialitat que l'àrea metropolitana ofereix en els municipis propers a la gran capital. I, a més, dos grans novetats, que pagarem per minutatge, que en cap cas pagarem, diguéssim, per franges ni per grups horaris, sinó que pagarem per minutatge, i la gran novetat és que els vehicles censats a Sant Andreu a la Barca tindran els 30 primers minuts gratuïts. Per tant, amb això, el que demostrem és que la zona blava no és una mesura recaptatòria. El que demostrem amb això és que la zona blava el que busca és la rotació de vehicles, perquè precisament, i segons els estudis, i torno als indicadors que parlava abans sobre els estudis que tenim d'utilització de zona blava, les franges horàries que ve, no franges horàries, sinó els temps d'ocupació de les places, el màxim és hora i mitja. I el mínim, o sigui, el que més s'utilitza són entre 30 i 45 minuts. Per tant, l'Ajuntament el que no busca, precisament és recaptar, sinó generar moviment en les zones blaves que precisament estan instal·lades en els eixos comercials de la ciutat. Llavors, en aquest sentit, el que volem és fomentar més mobilitat i, sobretot, aquesta mobilitat repercuteixi en els comerços. I per acabar, Jordi, aquesta gestió la deixarà de fer una empresa privada amb un marge privat, sinó que la començarà a fer l'empresa pública de Sant Andreu Barca, que sap urbà, i per tant aquest marge que es pugui generar revertirà directament en els serveis públics de la ciutat, ja sigui esports, escola de música, transport adaptat, en qualsevol de les casuístiques.
Dates?
Dates. Podem estar parlant que en el ple de setembre portaríem la modificació de l'ordenança i en l'operativa del servei penseu que hi ha una campanya comunicativa per tota la ciutadania que està lligada. Quan tinguem uns índexs d'execució d'aquesta campanya alts, posaríem en marxa el servei. Jo estaria comptant, així, de manera optimista, que a l'octubre, a principis de novembre, abans de la campanya de Nadal, la podríem tenir activa.
Pràcticament una última pregunta, o últimes preguntes. El 8 de juliol es va celebrar la segona trobada d'alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat Nord, aquesta reunió que es va fer amb PIMEC, que es va fer a Sant Andreu Barca, concretament a la sala de plens. Ja va valorar aquell mateix dia el resultat d'aquesta reunió, però suposo que és molt important unir esforços o inquietuds d'altres alcaldes i alcaldesses propers a Sant Andreu de la Barca, no? Que segurament que molts de les problemàtiques han de ser comunes o deuen ser comunes, no?
Jo crec que aquesta reunió sobretot el que fa és situar Sant Andreu de la Barca en el mapa i a més ho fa reclamant diguéssim aquest lideratge en el nord de la comarca en àmbits econòmics i en àmbits de prosperitat econòmica, laboral, industrial i precisament, a més de posar en comú les bones experiències amb la resta d'alcaldes, el fet que se celebri a Sant Andreu de la Barca, el fet que sigui una de les trobades amb major participació d'alcaldies i de representants industrials de les que s'havien produït fins ara, el que demostra és que Sant Andreu de la Barca és un pol d'atracció i hem de reivindicar aquest lideratge que tenim com a ciutat i precisament aquestes accions que portem a terme des del govern doncs que acompanyen, que fan que aquesta política s'expandeixi, precisament donen els seus fruits, I també agrair molt tant a l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca, l'ACSAP, com també a l'Associació d'Empresaris i Propietaris del Polígon Industrial de Sant Andreu de la Barca, perquè no s'han deixat d'implicar, ens estan acompanyant en tots aquests viatges que estem iniciant per primer cop a Sant Andreu de la Barca, i jo crec que aquesta simbiosi que es genera, Jordi, només repercuteix en llocs de qualitat, llocs de treball de qualitat, major riquesa per la ciutat, per tant, millor riquesa per la ciutadania, i tenir un comerç actiu, viu i que s'expandeix és un dels grans objectius que tenim, no?, com a ajuntament i com a ciutat. Per tant, Jordi, aquestes trobades ens serveixen doncs precisament per això, no?, per reivindicar aquest lideratge, per entendre què fan les altres ciutats, que els hi funciona, per nosaltres també explicar què fem, i precisament si ho fem a Sant Andreu de la Barca és perquè tenim moltes coses a explicar, molt bones experiències, i la PIMEC, el secretari general de la PIMEC, va sortir molt content d'aquesta trobada i també doncs agraeixo molt la seva predisposició.
I abans ja de finalitzar aquesta entrevista, no és una pregunta, sinó quin missatge donaria als ciutadans de Sant Andreu de la Barca ara que alguns ja han iniciat o altres estan a punt d'iniciar les vacances, quin missatge els hi donaria? Ja he comentat abans que no hi ha anys polítics, no hi ha temporades, nosaltres aquí a la ràdio, evident, les temporades comencen un mes i acaben un altre, no? O les entitats esportives, que fa poc es va celebrar la gala dels campions i de les campiones, doncs que tots ja han finalitzat temporada, però en aquest cas sí que quin missatge donaria o s'adreçaria en aquest cas als ciutadans de Sant Andreu de la Barca?
Doncs precisament en la lògica de les temporades jo els hi voldria desitjar que tots aquells que puguin gaudir d'unes vacances, doncs que descansin, gaudeixin i disfrutin d'aquest temps de descans, que estiguin tranquils, que la ciutat com està en bones mans, que estem treballant de manera intensa doncs per precisament per projectar-la, i jo crec que part d'aquesta entrevista avui d'això n'ha parlat, de com, diguéssim, enfoquem durant aquest primer any de govern la ciutat, i la veritat és que estiguin tranquils perquè tenim moltes ganes, perquè som gent nova que entra amb una il·lusió, amb una capacitat de treball, volent endreçar la ciutat, volent-la fer funcionar, i per tant que descansin, que estiguin tranquils perquè hi ha gent que treballa per la ciutat, que la cuida i que gaudeixi molt d'aquestes vacances, i que ens veiem al setembre amb la superfesta major que els hi hem preparat.
Doncs, alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos avui, també acompanyar-nos a les anteriors entrevistes que hem realitzat de forma mensual aquí a través de la ràdio, a través de Ràdio Sant Andreu.
Gràcies, Jordi, i bon estiu a tothom.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Cristian Robles ha estat l'encarregat de dissenyar el cartell de la Festa Major 2024 de Sant Andreu de la Barca, i és un il·lustrador de Sant Andreu de la Barca amb una trajectòria de més de 10 anys com a il·lustrador. Volem parlar del cartell i volem parlar, com no, amb Cristian Robles. Molt bon dia, Cristian.
Bon dia, Jordi. Què tal, com va?
Doncs el mes d'abril vas presentar el teu darrer còmic a Sant Andreu de la Barca, motiu del Sant Jordi, i ara estem parlant del cartell de la festa major. Què ha canviat en aquests darrers mesos, Cristian?
Bueno, poca cosa, la veritat. Al final una cosa va portar l'altra, i mira, es van connectar una mica els astres, no? I això, doncs vam connectar una venda amb l'altra, i encantat de que m'hagin encarregat aquest cartell, la veritat.
Un cartell de la Festa Major. En el moment que et comuniquen de que seràs l'encarregat de fer el cartell de la Festa Major, com vas rebre aquesta notícia, Cristian?
Doncs content, ja et dic, perquè al final, vull dir, porto més de mitja vida visquent al poble, no? I al final doncs és l'espai on em sento representat, i vaja, la Festa Major sempre ha sigut un espai molt divertit, i en el que jo i els meus amics ens ho hem passat superbé. Llavors, ja et dic, ha estat un plaer representar la meva visió d'aquesta festivitat, no? Llavors, ja et dic, va ser un somni d'encàrrec.
Per tant, ajuntar Festa Major i ajuntar les il·lustracions del Cristian Robles, jo crec que era una bona combinació, no?
Total, sí, per mi encantadíssim. A més, el folklore i això que tenim a Catalunya és molt divertit, no? Amb els capgrossos, les figures i tal, que dona molt de joc per dibuixar, o almenys dintre del meu estil, així que sí, molt divertit.
És un d'aquells cartells, Cristian, on bé, trobem aquí molts missatges amagats, no? Hem d'anar descobrint-los, i a més hi ha llocs de Sant Andreu de la Barca que van apareixent també en aquest cartell.
Exacte, sí. Fets una mica així a modo de personatges i una mica críptics, però sí, és com un huevo de Pascua, o com buscando a Wally, no? Però has de buscar les coses, els elements de Sant Andreu de la Barca.
No sé si faràs una llista, de les coses que ha de buscar la gent en aquest cartell.
Bueno, estaria bé, estaria divertit, potser sí, no? Així saben ben bé què és el que apareix.
Home, podem donar alguna pista, per exemple, podem trobar una font coneguda de Sant Andreu de la Barca, una rotonda,
exacte,
no?
Sí, correcte.
Podem trobar plantes, també, no?
Sí. Qui sigui de tota la vida a Sant Andreu, segurament els identificarà aviat.
I a més tenim al fons Montserrat,
Sí. Una mica de l'skyline, que segons com et posis a l'Avinguda Constitució es veu així els dies que no hi ha molt de núvol es veu Montserrat amb una bona vista.
S'ha estat molt de temps buscant tota aquesta informació per encabir-la en el cartell, Cristian?
Bueno, va estar bastant ràpid, la veritat, perquè ja et dic, al final, com porto molts anys visquent allà, doncs ja em sorgien les idees una mica del natural. Sí que és veritat que vaig fer una miqueta d'investigació, no?, doncs dels elements que rodegen el poble, o coses més mítiques i tal. Pues, sí, en general, vaig fer una mica d'investigació, però vaja, que tot va sortir una mica del cor.
Del cor, que són, surten les millors coses, no?
Exacte, sí, sí.
Després, evidentment, has de tenir aquest talent artístic que tens tu, no? Que de moment has publicat diferents còmics, l'IKEA sí. Dreams Makers, el Soufflé, sí. També la Mansión en Llamas, Gourmet, Maldull, que és el que vas presentar a l'abril aquí a Sant Andreu de la Barca, sí. I que has realitzat, exacte, això, cartells, també treballs de premsa, animació, sí. Vull dir que, com vam dir a l'abril, un artista, un il·lustrador tot terreny.
Bueno, sí, sí, ho intento, la veritat. Soc una mica cul inquieto i m'agrada estar una mica en totes les disciplines. De fet, bueno, el tema del cartell sempre m'ha interessat i ja fa molts anys, al principi de la meva carrera, potser, vaig fer el cartell de Festa Major d'Olesa de Montserrat i de Martorell. Llavors, el meu poble, Sant Andreu, era una, pues això, una cosa pendiente, no?
Que finalment s'ha aconseguit, eh? I ara, exacte, aquest cartell, clar, es començarà a fer públic, aquest cartell apareixerà pels carrers de Sant Andreu de la Barca, en el programa de la Festa Major. Què esperes? O com un artista com tu, després que vegis aquest cartell en el carrer, a les banderoles, què pensaràs?
Bueno, ja et dic, jo em sento superagraït de que m'hagin donat l'oportunitat i espero que, bueno, tan bé com m'ho he passat jo fent el cartell, espero que, pues, que la gent ho pugui gaudir, encara que sigui això a nivell cromàtic, de veure els colors vius i contagiar una mica aquest esperit festiu, no? Vull dir, això és el que espero, que la gent li agradi, però òbviament, vull dir, pues, a qui no li agradi, pues, també està genial, no? Però vaja, contagiar l'esperit festiu és el principal objectiu.
No ens oblidem que en el cartell també apareix una barca, eh?
Total, sí, sí, la barca de la festa amb uns mega altaveus, que al final també és un gran referent.
Doncs, Cristian, et veurem, suposo que per la Festa Major, no?
Sí, i tant.
Suposo que l'acte inaugural en el pregó hi seràs present, no?
Doncs sí.
Defensant el teu cartell de Festa Major, recordem Cristian Robles, conegut també artísticament amb un altre nom, eh?
Sí, Ken Sausage, Ken Sausage.
Que et podem trobar, sí, a través de les xarxes, podem veure la teva obra, i el fet, sí, de ser de Sant Andreu de la Barca i també de fer aquest cartell de Sant Andreu de la Barca, doncs, importantíssim això, eh?
Ja et dic, superagraït i contentíssim.
Molta responsabilitat, Cristian?
Bueno, sí, sempre és més pressió, una pressió simbòlica, perquè al final és això, vols representar bé una cosa amb la que et sents molt identificat, no? Així que sí, però alhora ho he gaudit, ho he disfrutat i d'això es tracta.
Doncs, Cristian Robles, en tornarem a parlar, quan s'acosti la festa major d'aquest cartell. Hi haurà, perfecte, més persones que hagin vist aquest cartell i també volem saber les seves opinions. Cristian, felicitats.
Perfecte, moltes gràcies, Jordi.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha distingit els dos alumnes que han superat les PAU 2024 amb la millor nota. Són Miguel Cañizares i Asier Jiménez de l'Institut El Palau i l'Institut Montserrat Roig, que han estat els dos alumnes de Sant Andreu de la Barca que finalment van treure la millor nota de cada institut a les proves de les Pau. Els dos alumnes han tret matrícula d'honor i podran cursar les carreres universitàries que tenien previst inicialment. En el cas del Miguel, Matemàtiques, i la Sier, Educació Primària. L'Ajuntament de Sant Andreu Barca ha volgut reconèixer els alumnes que han obtingut aquestes millors notes en un homenatge també dels 105 estudiants del municipi entre l'Institut Montserrat Roig i el Palau que es van presentar les proves de la Pau el darrer mes de juny. L'alcalde Marc Girivet i la regidora d'Educació, Anna Serra, han rebut els alumnes que han estat acompanyats de la família i també representants de la direcció dels dos instituts de Sant Andreu de la Barca, l'Institut del Palau i l'Institut Montserrat Roig. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb el Miguel Cañizares i també amb la Sier Jiménez.
Doncs mira, ara una miqueta de nervis perquè no m'esperava arribar a fer una entrevista només per la nota de selectivitat, però mira, alguna cosa ha servit. Ja entro a la carrera i estic aquí, ara, un bon matí. Explica la meva experiència.
La teva experiència com ha estat? Suposo que molt positiva, no? Després d'aquesta matrícula d'honor, no?
Doncs mira, sí, la veritat és que des que em vaig desfer de la pressió en general tot de selectivitat, doncs tot va estar fàcil. En general només era molt més la por i els nervis que la cosa que era en realitat que ja portava preparada.
Com et vas treure aquesta pressió? Més que res, consells ja de cara als que l'any vinent hauran de fer la prova.
Doncs vam fer la jornada aquesta de recuperacions extraordinàries i vas dir, vinga, pujaré algunes notes meves que ja tinc i així com ja estudio de cara a selectivitat. I només em veurà, ei, sí, és una cosa molt gran, però hosti, si estic nerviós em sortirà molt pitjor del que em pot sortir en realitat. Jo sóc capaç, confiar en mi mateix bàsicament i també estudiar, òbviament.
Què vols estudiar a partir d'ara?
Jo matemàtiques faré, ja estic matriculat i a veure si duro, bueno, només 4 anys, en teoria.
T'agraden les matemàtiques?
Home, sí, perquè si no, no estudiaria. Però ha estat una cosa molt recent, en realitat, que...
Sí, perquè tu tenies pensada una altra opció, per si de cas, no?
Bueno, clar, tinc filo, paisatgisme, i moltes coses més, en realitat. Però des de l'any passat, que bàsicament, gràcies sobretot al meu professor, que tinc... li ha agafat molta estima a les mates.
De matemàtiques i filosofia, eh? Anaves...
Doncs mira, m'hagués agradat. De fet, a Madrid sí que hi ha un doble grau d'això, però no, no, tan lluny no m'hi aniré.
Bueno, més endavant, no? Quan acabis matemàtiques...
Per què no?
Bé, en el teu cas, com has trobat, com et vas preparar per les proves de les Pau?
Doncs jo vaig anar uns dies a l'institut a fer algunes classes que donaven a l'institut i doncs altres dies, la majoria de dies, vaig estar a casa estudiant per al meu compte o quedant amb alguna amiga o algun amic i doncs vaig anar fent i fins al dia de la prova.
Com vas trobar la prova? Bé? Fàcil?
Bueno, depèn de la prova. Hi havia proves que eren més fàcils, altres que eren més difícils, però són exàmens que es fas a l'institut, en veritat, i ho saques bé.
I quan treus aquesta matrícula d'honor, què sents? Satisfacció, suposo, no?
Sí, molta satisfacció, molt orgull, molt bé pel treball que ha fet i doncs molt bé, sí.
Què vols estudiar?
Faré educació primària a la UAB.
Aquesta era la primera opció, no tenies un plan B com tenia el teu company, no?
No hi havia cap plan B, era educació primària sí o sí.
Consell de cara als futurs estudiants?
Doncs que es preparin molt bé la prova, que estudiïn i que no tinguin nervis perquè és un examen normal que faran al batxillerat i doncs que no és tan difícil com ho pinten, sinó que és molt més fàcil.
Bueno, no és difícil, però clar, t'has de preparar abans, no? Si et prepares bé, tens més opcions de finalment d'aprovar, no?
Esclar, però si et prepares bé, aprovaràs seguríssim i treuràs possiblement la nota que necessites.
I què han preparat aquests dos alumnes? Són, entre altres, els directors dels dos instituts, l'Institut del Palau i també de l'Institut Montserrat Roig. Bé, suposo que per vosaltres deu suposar també un orgull, no? Com a directors dels instituts que hagin alumnes tan aplicats, no?
Un orgull enorme, coneixent el Miquel, a part de que és un excel·lent alumne, és un excel·lent company, ha ajudat a tota la resta de companys a preparar les diferents proves, ara ho parlava també amb els pares, que ha fet que altres alumnes també a casa seva anessin i els ha estat ajudant durant tot el temps de preparació i, com diem, un orgull tenir alumnes tan excel·lents com aquests.
Yolanda.
Jo en el cas de la Sier també he tingut el plaer de tenir-lo com a alumne perquè li hem partit aquest any la història de l'art i li he dit sempre, el món de l'educació ha guanyat un gran mestre que continuï l'estirpe i ell hagués pogut fer qualsevol carrera d'humanitats que hagués volgut, perquè té moltes habilitats, moltes qualitats i és un excel·lent alumne i millor persona.
Aquí comentaves això, Iolanda, el fet aquest, no?, de que hi ha alumnes que treguin molt bones notes, per tant, les opcions de continuar els estudis tenen moltes opcions perquè podien entrar en qualsevol carrera. Si ho tenen clar, perfecte, i si no, vosaltres s'intenteu encaminar una mica?
Tenen prou maduresa com per saber ja què és el que volen, i habitualment sí que podem assessorar-los, però acaben decidint ells. Són alumnes molt preparats, molt formats, i estudien totes les possibilitats i acaben decidint ells.
En el cas de la Sier és que ho ha tingut clar des de sempre. Per fer educació primària, en el seu cas, com infantil, han hagut de passar més altres proves, que són les PAP, i les va superar sense cap mena de problema, i això el va donar més forces per afrontar ara la selectivitat.
Ara, Serra, hem parlat amb els alumnes, hem parlat amb la direcció dels dos centres, des de la regidoria d'Educació. Bé, quina valoració en feu?
Home, nosaltres estem molt orgullosos, com no pot ser de cap altra manera. Poder veure com alumnes del municipi destaquen, no?, que tenen pues, una matrícula d'honor en l'ESPAU, però ja no només això, perquè al final no és tant la nota que un treu, sinó que tot l'esforç que tu has fet durant tant de temps, doncs que es pugui veure recompensat, que aquests alumnes puguin entrar i tinguin l'opció de poder fer allò que més els agrada, que puguin triar l'itinerari educatiu que volen, i això doncs és una satisfacció.
Miguel Cañizares i Asier Jiménez, els dos alumnes, un de l'Institut del Palau i l'altre de l'Institut de Montserrat Roig, que han estat els dos alumnes de Sant Andreu de la Barca que han tret la millor nota de cada institut a les proves de l'ESPAU que es van fer el passat mes de juny. Tots dos alumnes podran cursar les carreres universitàries que tenien previst inicialment. L'Asier, Educació Primària, i el Miguel, Matemàtiques.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
Sant Andreu de la Barca avança els detalls de la programació de la Festa Major, que se celebrarà del 30 d'agost al 2 de setembre. El grup Búhos, Cocktail, Tributo, Vargas Blues Band i La Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh, formen part de les actuacions musicals previstes. El Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació celebra el 75è aniversari, i la periodista santandreuenca Alicia Arevalo serà l'encarregada, conjuntament a l'entitat esportiva, de fer el pregó d'enguany. El cartell de la Festa Major és de l'il·lustrador de Sant Andreu de la Barca, Cristian Robles. En dona més detalls Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
Presentem el cartell, que ja el podeu veure aquí, és d'un artista local. Intentem que la Festa Major tingui una alta presència d'artistes locals, i precisament doncs, que la il·lustració del cartell, ja va ser així l'any passat, doncs, sigui d'un santandreuenc, en aquest cas és el Cristian Robles i Martínez, doncs ens fa una immensa il·lusió. Com us comentava, doncs, aquesta il·lustració, que és el cartell, representa, entre d'altres, doncs, elements propis de Sant Andreu la Barca, com la barca del senyor Andreu, els diables de la ciutat, la rotonda LGTBI, la palmera de les places de les Palmeres, la muntanya de Montserrat, i per tant el que en aquest sentit ens vesteix el Cristian, l'il·lustrador que ha fet possible aquest cartell, doncs la disbauxa i la felicitat que la Festa Major representa, perquè no només és la Festa Major de Sant Andreu a la Barca, sinó que és també una Festa Major comarcal, perquè tenim una afluència de visitants de tota la comarca.
El Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca, agrupació, com dèiem, enguany seran els pregoners de la Festa Major, al costat de la periodista santandreuenca Alicia Arevalo.
Jo vull presentar els dos pregoners i els caps de cartell, doncs, que actuaran cada dia en aquesta Festa Major. El primer pregoner és el Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació. És una entitat que porta 75 anys promovent la pràctica de l'esport, en aquest cas de la modalitat esportiva del futbol a Sant Andreu de la Barca. És una entitat amb més de 400 jugadors i més de 400 famílies, doncs, que abasteixen, donen servei i que per tant formen al cap i a la fi els futurs ciutadans de Sant Andreu de la Barca. Per tant, agraeixo molt al club de futbol i aquesta llarga història i tradició que té la ciutat i que vulguin participar com a pregoners, doncs, d'aquesta festa major. I el futbol l'acompanyarà una altra futbolera, i en aquest cas és l'Alicia Arévalo, que és la primera dona que va fer una retransmissió d'un partit de futbol en la televisió pública espanyola, narrant només aquest partit, aquest primer partit, o sigui, aquest inici de la història, tot narrat per dones, tant des de l'anàlisi tècnic com de la narració del partit. A més, també ha narrat diferents partits de la selecció masculina, en aquest cas en l'última Eurocopa.
La música serà protagonista els 4 dies de la Festa Major, arrencant ja divendres amb el concert de Buhos.
Els caps de cartell seran els següents: el grup Buhos actuarà el divendres de Festa Major, el dissabte tindrem un tribut de versions als anys 70, 80 i 90, recollint la gran acceptació que va tenir en la darrera edició de la Festa Major i que també ho valorava l'enquesta, aquest grup de versions, que en aquest cas, en el cas de l'any anterior, era Tributo 80 Principales, doncs en aquest cas seria Cocktail Tributov, d'acord, que com deia és un grup de versions que fa versions de cançons dels anys 70, 80 i 90. I el diumenge tindrem La Reina del Pop, que és un grup de tribut també de La Oreja de Van Gogh, d'acord? Tot això en l'escenari principal de l'Esplanada. El cap de cartell del divendres, jo crec que no cal explicar-lo, és un grup conegut, diguéssim, a tot el país, que és Buhos, que fan versions des de la rumba, passant pel rock i utilitzant diferents maneres de passar-s'ho bé, i sobretot hi ha molta alegria a sobre l'escenari, i això es transmet també a la pista de ball.
La regidora adjunta a Cultura, Anna Serra, ha destacat el paper de les entitats locals que participen en el marc de la Festa Major.
Bé, vull començar mencionant a totes les entitats que participen a la Festa Major. Això no és cap novetat d'enguany, però sí que és un pilar fonamental per totes les activitats que fan i la cohesió social i cultural que ens aporten al municipi en aquests dies de festa i de gaudi comunitari. Per tant, volíem començar amb aquest reconeixement i agraïment a totes elles.
I arribarà la tercera edició de la Festa Major Petita, un any més, això sí, amb millores.
Bé, destaquem que la Festa Major Petita es consolida amb la seva tercera edició amb millores. Enguany millorem la Festa Major Petita gràcies a les enquestes de valoració que comentava l'alcalde, que van realitzar més de 1.000 persones que van participar per millorar, doncs, totes aquestes activitats que hi van haver. Una d'aquestes millores de proposta que hem rescatat ha estat, doncs, la incorporació d'unes peinadons a la Festa Major Petita, i també posar servei de lavabos, que fins ara, doncs, l'any passat no n'hi havia, i aquest any, doncs, sí que en tindrem, i que era molt necessari posar. A més, tindrem uns pregoners fantàstics de la Festa Major Petita. Seran dues entitats esportives, en aquest cas, que fan anys i que fan activitats amb infants i joves durant tot l'any al municipi. Una d'elles és el club de bàsquet, que enguany fa 40 anys, i l'Associació de Patinatge Artístic, que fa ni més ni menys que 50. Les dues entitats treballen, com dic, tot l'any per l'esport, per l'educació en valors, i és important, doncs, poder tenir aquest espai de reconeixement a la Festa Major Petita, on tenen molts usuaris i usuàries del seu esport.
Es descentralitzen aquest any a la Festa Major algun dels actes, i dissabte tindrem l'actuació de la Vargas Blues Band i Armando de Castro, ex guitarra de Barón Rojo, a l'Ermita del Palau.
També consolidem per segon any consecutiu la descentralització dels actes centrals, portant a l'Ermita del Palau la Vargas Blues Band, una banda blues que ha tocat amb artistes internacionals com Carlos Santana, Prince o Raimundo Amador. I també tindrem Armando Castro, que és guitarrista de la mítica banda de hard rock, Barón Rojo. que ens oferirà un concert amb diferents improvisacions i molt salvatges, amb l'estil de hard rock dels anys 70. Vam tenir un gran feedback de l'any passat i pensem que era una aposta que havíem de tornar a repetir a causa del gran èxit que vam tenir.
En aquesta edició, en la Festa Major, també s'ha redoblat el compromís feminista, treballant en l'ampliació del servei del punt lila totes les nits de la Festa Major i també aplicant més perspectiva de gènere en la contractació dels artistes.
Remarquem també el compromís i l'aposta per la prevenció del sexisme i les violències masclistes, treballant per ampliar el punt lila per primera vegada a les 4 nits de la Festa Major. Per totes aquelles persones que dubtin què és el punt lila o que no ho tinguin gaire clar, recordem que el punt lila és un espai de sensibilització i prevenció de la violència masclista i LGTBI-fòbica. És un recurs en personal especialitzat amb informació, atenció i assessorament disponible durant els dies de la Festa Major. Per tant, recomanem i encoratgem a totes les persones que vinguin a gaudir de la Festa Major que si detecten o estan veient que són assetjades d'alguna manera que s'apropin al punt lila i ho puguin manifestar i seran ajudades. Seguint amb aquesta perspectiva de gènere, la nit de diumenge gaudirem amb la Reina del Pop, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, com ha dit l'alcalde, i Aquelarre, un grup de versions liderat per dones i famós per la seva energia dalt de l'escenari, amb èxit del rock, pop i novetats també actuals del panorama musical.
A causa de la construcció de la nova passarel·la que connectarà el barri de la Plana amb el Parc Central, la Fira d'Atraccions es situarà a l'Avinguda Constitució, amb la novetat que en aquesta ocasió es comptarà per primera vegada amb un horari silenciós per reduir l'impacte acústic.
Destaquem dues noves ubicacions en aquesta Festa Major, que tothom ho anoti, tot i que després en el programa ho podrà consultar. D'una banda, la Fira d'Atraccions, enguany, s'ubicarà a l'Avinguda Constitució, des de la rotonda de Colors amb carrer Garraf fins a la rotonda que enllaça amb el carrer Priorat i garantirà un espai sonor tranquil fins a les 8 del vespre. Pensat sobretot pel gaudi i la igualtat d'oportunitats de les persones amb hipersensibilitat auditiva. A més, també com a novetat incorporem un sol film musical a la zona d'atraccions, que això millorarà l'estona que passem allà i el fet de no tenir cada atracció amb la seva música diferent, que a vegades ens fa tornar una mica bojos en aquest sentit. A part d'això, el fet d'ocupar aquest espai amb la Fira d'Atraccions ens obre l'oportunitat de reubicar la Festa Holi, que fins ara es feia en aquell espai de l'Avinguda Constitució, i l'aproparem a la zona de la Font de la Roda, seguint amb la filosofia que ja van importar des de l'any passat d'explorar nous espais del municipi i descentralitzar de l'espai central de l'Esplanada del mercat municipal algunes activitats.
Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors per la celebració de la Festa Major 2024. Serà del 30 d'agost al 2 de setembre.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
La periodista santandreuenca Alicia Arévalo serà la pregonera de la Festa Major, un pregó que compartirà amb l'entitat esportiva del Club de Futbol Sant Andreu, que celebra el seu 75è aniversari. Alicia va començar jugant al futbol als equips mixtos de l'entitat esportiva santandreuenca i també va començar la seva carrera en els mitjans de comunicació a Ràdio Sant Andreu com a col·laboradora del programa del Via Directa. Entre els reconeixements també destaca en ser la primera dona a narrar un partit de futbol en una televisió pública, també ser la primera dona a fer una retransmissió televisió d'un partit d'un Mundial de Futbol Masculí a Qatar i ser la veu de televisió espanyola del Mundial Femení de Futbol. També ha estat narradora d'alguns partits de la recent Eurocopa de Futbol. Sobre el fet del pregó de Festa Major, Alicia Arévalo, en declaracions a Ràdio Sant Andreu, ha destacat que la fa molt feliç.
Suposa la responsabilitat de donar un primer missatge inicial d'aquesta Festa Major, d'intentar que el discurs sigui de gust de tothom, que tot surti de meravella, perquè el tret de sortida sigui de la millor forma possible. Em sento molt afortunada de l'oportunitat que m'han donat des de l'Ajuntament. La veritat és que la Festa Major sempre són dates que sempre he tingut fixades en el calendari. Des de ben petita guardo un bon record, així que em fa molt feliç formar part del programa d'aquesta Festa Major.
I què va pensar quan li van comunicar que seria la pregonera de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca? Aquesta és la resposta que ens ha donat Alicia Arévalo.
La veritat és que el primer que vaig pensar quan em van comunicar aquesta notícia era que no em coincidís amb la feina, perquè ens coincideix amb els Paralímpics aquest estiu a Televisió Espanyola. Però bueno, el primer pas està fet, ens ho hem pogut compaginar bé i ara només queda acabar de preparar i perfilar aquest discurs, que espero que sigui del gust de tothom.
Un pregó que compartirà amb el Club de Futbol Sant Andreu, entitat que la va veure créixer com a futbolista.
Efectivament, Jordi, és el club on vaig començar, el club on vaig donar les primeres passes amb una pilota, el club que m'ha donat l'oportunitat no només de créixer com a jugadora, sinó també com a persona, un club on he conegut doncs, persones, entrenadors, directius, companys que m'emporto per sempre, que m'han ajudat a ser millor persona i certament compartir aquest espai, aquest moment amb l'entitat que m'ha fet molt feliç, ha estat un orgull.
A Sant Andreu de la Barca també va iniciar-se en el món dels mitjans de comunicació a Ràdio Sant Andreu.
Valoro molt positivament el meu pas per Ràdio Sant Andreu. Va ser el primer mitjà on em vaig sentir periodista professional per primera vegada. Estic molt agraïda, no?, d'aquella oportunitat que em vas donar, Jordi. Me'n recordo d'aquells reportatges que fèiem d'actualitat preguntant la gent al carrer sobre temes candents en aquell moment i sempre intentava enganyar-te per fer qualsevol tema esportiu del que fos i vam fer allà un reportatge del bar que va quedar molt maco i del que guardo bon record.
En els darrers anys ha aconseguit importants fites professionals i guardons com el Premi Panenca a la millor peça periodística de l'any 2023 per la seva narració a Televisió Espanyola del Mundial de Futbol Femení d'Austràlia i Nova Zelanda, que finalment va guanyar Espanya.
Jo al final sempre dic el mateix, i és que intento gaudir dia a dia de tot el que faig, de tot el que em proposen, de tot el que m'ofereixen fer, i em sento una afortunada d'estar al lloc on estic i de tenir les oportunitats que estic tenint ara mateix. Narrar partits era la il·lusió de la meva vida, era el meu objectiu professional. Em van donar aquesta oportunitat, me la van oferir i vaig intentar aprofitar-la de la millor manera possible. Sí que és veritat que amb el pas dels anys i d'anar fent partits he anat doncs, creixent i millorant, però crec que també és important, no?, tenir la presència de dones que posin veu a esports que abans eren considerats com a esports d'homes i que encara costa, no?, escoltar veus més femenines narrant futbol. Aleshores, crec que aquesta vessant social és molt important per intentar, doncs, no sé si canviar la mentalitat de la gent, però sí que s'adapti una mica més a l'evolució que s'ha de produir en aquesta societat, que ha de ser més inclusiva. S'ha d'intentar doncs, rebutjar tot tipus de discriminació i amb els partits que n'he fet ara mateix de l'Eurocopa fa unes setmanes va rebre molt d'odi, missatges amb insults, missatges dient-me que per què em dedico a això i no a una altra cosa i tot anava pel mateix sentit, no?, de la meva veu, que si era molt aguda, que si era molt fina, que si no tenia tota veu de narrador. Bueno, doncs cadascú té el seu estil i òbviament és acceptable que no a tothom li agradi com faig la meva feina, però les crítiques no van per com faig la meva feina, sinó com és la meva veu. Per tant, crec que aquí sí que estem trencant sostres de cristall i estem intentant doncs, fer una societat millor, incloent-hi dones en llocs on abans només hi havia homes.
El pregó serà el dia 30 d'agost i Alicia Arévalo anima a tothom a que assisteixi aquell dia per iniciar la Festa Major.
Des d'aquí, Jordi, jo animo a tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de la Barca a disfrutar la Festa Major amb la família i amb els amics, sense cap tipus de violència, intentant aprofitar al màxim aquestes dates tan boniques i tan especials pel poble i sobretot que ens vinguin a escoltar el dia del pregó per donar el tret a sortir d'aquesta festa major de la millor manera possible i tots plegats.
Declaracions en exclusiva d'Alícia Arévalo a Ràdio Sant Andreu amb motiu del pregó de la festa major. Ella serà la pregonera al costat del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, agrupació que enguany celebra el seu 75è aniversari. El Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació celebra el seu 75è aniversari i per aquest motiu seran els pregoners de la Festa Major 2024, un pregó que compartiran amb la periodista santandreuenca Alícia Arévalo. Hem parlat amb Germán Olmos, president del Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca, sobre la notícia de que seran finalment els pregoners.
Home, una il·lusió molt gran. En aquests 75 anys de futbol al poble és per nosaltres una il·lusió màxima. La veritat és que no ens esperaven una cosa així. La veritat, molt, molt, molt contents, contentíssims.
Sou l'entitat més antiga de Sant Andreu? O gairebé, no?
Gairebé, gairebé. Esportivament crec que sí, però ahí anirem. Sí, sí.
Com veu rebre la notícia quan us van comunicar que faríeu vosaltres el pregó d'aquest any?
Home, la veritat que la notícia va ser... ens va agafar de sorpresa perquè, bueno, ens havien dit alguna cosa, però mai t'ho creu, perquè sempre hi ha... La veritat que ha sigut una sorpresa molt gran i una il·lusió grandíssima.
Més compartireu aquest pregó amb una persona molt especial, no? Com és la periodista Alícia Arévalo, comentarista de Televisió Espanyola, va ser la veu del Mundial de Femení que va guanyar Espanya, va ser la primera dona a narrar un partit d'una Copa del Món masculina i, a més, que va sortir del vostre club, no?
Correcte, té un lligam...
I de la ràdio, també, no?
Correcte, té un lligam amb el nostre club, va ser de les primeres noies que jugava a futbol amb el que aquells anys suposava jugar a futbol per una noia, el difícil que era.
A més, la fitxa, sé que la guardeu, la fitxa d'Alícia Arévalo, quan va començar amb vosaltres, no?
Correcte, correcte, la tenim allà guardada, així amb els jugadors, amb mi que arriben a millor debut a la segona divisió, perquè Alícia és una persona important per a nosaltres.
Ja heu començat a preparar aquest pregó o encara no, encara és d'hora?
La veritat és que encara no, perquè no sabem... Bueno, estem pensa també que tenim una reunió i això, hem triat alguna cosa ja per fer, però la veritat que molt contents, molt contents.
Per tant, molt contents des del club, eh?
Molt contents, contentíssims.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I ara tot seguit a Ràdio Sant Andreu, l'espai de la Xó va en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio.
Encetem una nova entrega de l'Això en sèrie, l'espai de sèries du a Lleida Ràdio. Sergi Guiu, bueno, són molt bones.
Hola. Molt bones.
I avui parlarem de sèries d'aventures.
Molt bé.
Perquè l'estiu convida a l'aventura i a fer
és
coses aventura, molt boges. Sí. Vale?
Perfecte.
Llavors, volia fer un recull de les millors sèries d'aventures, però he pensat, per què fer-lo tu si algú el pot fer per tu? I he trobat un rànquing de sense cine fet a partir de les notes dels usuaris sobre les millors sèries d'aventures. Què us sembla?
Espectacular, ganes de començar.
Ens endinsem en aquest fascinant món.
Molt bé.
Doncs vinga, som-hi. La número 1 amb un 4,5 és... Vamos. Vikings. Oh, el drama històric de, del canal Història que segueix a Ragnar Lodbrok, figura mítica que assegurava que era el descendent d'Odin, el déu principal de la mitologia nòrdica. Ragnar té el somni d'explorar noves civilitzacions i... És que jo ho sento, però ho he intentat,
sèrie.
He intentat tantes vegades mirar-la.
A mi, jo el... no la recordo, la recordo amb bon... bé, la és... recordo bé.
A mi saps què em passa? Que em cau molt malament Ragnar, des del capítol 1. Em sembla un pirat i un flipat.
Bueno, doncs te recomano que la segueixis mirant, sí, que et cau malament és ell.
Sí, no.
Que hi ha després gent que et cau pitjor, que...
No, que no es mori, o el matin.
Bueno, sí, ja, però
bueno, això, clar.
Fins que això arribi...
No te pensis, eh? Se'l ventilen ràpid.
No, ho he intentat molt. Crec que el primer capítol l'hauré vist 4 vegades.
Això em va passar, jo ho vaig dir, explica'm-ho.
Pues ja comencem pel segon, la propera.
Jo Breaking Bad l'he començat com... La vaig començar, perquè l'he acabat com 3 o 4 vegades.
Perquè la primera temporada és molt dura. És com ahir parlàvem també a la redacció i li passava el mateix a l'Alexandre amb The Office, que no podia passar de la primera temporada. Els dic, bueno, si el problema de la primera temporada, pues comença a partir de la segona i ja està.
No, no, jo no me n'he sortit, no me n'he sortit. Bueno, Vikings, 6 temporades, ja dic, amb un 4,5. Després tenim algunes sèries que tenen un 4,4, unes quantes, però Sensación les posen aquest ordre i jo respecto l'ordre de Sensación,
sí,
perquè ja que m'ha fet la feina, pues, què he de dir?
Bueno, al final te l'han fet els usuaris la feina, perquè clar, això està organitzant-les per les valoracions que li ha posat la,
bueno,
la gent.
Però
no?
hi ha algú que va dir a Sensación, vaig a fer un rànquing d'això i va seleccionar les pestanyes oportunes perquè es fes allò, saps? Bueno, la número 2, hi ha moltes sèries d'animació, molt manga, ¿vale? La segona és...
Anime.
Bola de drac Z. Volant sempre amunt.
Vale, no em mateu, ¿vale? Per això que explicaré ara, ni vosaltres ni ningú dels nostres oients. Però...
No t'agradi.
No puc dir no que no m'agradi perquè no les he vist.
Jo...
Per això no crec que ningú em mati, perquè ja ho he dit moltes vegades aquí en antena.
Sí, no passa res.
Però vull afegir una altra cosa, perquè més endavant veurem que també hi ha Bola de Drac. Aquesta és Bola de Drac Z. Jo avui he descobert que són dues sèries diferents.
Sí, és una continuació de l'altra.
És que i n'hi ha més, eh?
Jo avui he descobert que són dues sèries.
Mira, Bola de Drac és la, diguéssim...
Quan són nens.
Exacte,
clar, no,
la que Goku fa al pas adult.
Ara ja ho sé, perquè al preparar la secció he llegit les sinopsis, però no ho sabia. Jo pensava que Bola de Drac era una cosa, i ja està.
I després n'hi ha una que es diu GT, Bola de Drac GT, o
sí,
alguna cosa així,
i
n'hi ha
fet,
més, eh?
I vam fent pel·lis de tant en quant i coses d'aquestes, al cine i tot, eh? Jo he de dir que jo era de Doctor Slum, ho sento.
Jo no l'he vist de Bios, Doctor Slum.
Bueno, pues, però jo no he vist cap de les dues.
No has vist Arale, tu?
No.
Ah, jo te pegava com a fan de Arale.
Pues no, no.
A què s'hi van?
Bueno, no ho sé.
No ho saps? Ah, vale.
No
te sabria dir. Així per la cara ara no te sabria dir.
La Míriam li pegué. Haver vist Arale.
Pues no l'he vist. Bueno. Només sé que hi havia unes caques molt cookies.
Eren de color rosa, sí.
Sí, i amb ullets i careta, no?
Que feien estar bona pinta i tot. Vull dir, ser un gelat.
Sí. Bueno, Dragon Ball Z, que és la segona, i també amb un 4,4... 291 capítols, de Dragon Ball Z.
I clar, és que un anime és un anime,
com
clar.
Per a posar-se.
On vas, on vas.
I la tercera sèrie en aquest rànquing de millors sèries d'aventures segons els usuaris de Sense Cine és Percy Jackson i los dioses de l'Olimpo.
Perseo, soy yo.
Te llamas así por él.
Porque era un héroe.
Era valiente y bueno y... Contra todo pronóstico, logró que aquello tuviera un final feliz.
Que és l'adaptació dels llibres de Rick Riordan, que segueixen doncs, al Percy, que és un noi adolescent que viu a Nova York, normal, estudia en una escola per a nens amb problemes com dislèxia i un dia descobreix que el seu pare... és Poseidon.
La primera pel·lícula, la primera pel·lícula està guai, és entretinguda. Crec que n'hi ha un parell més que són un tronyaco. La primera està guai.
Sí.
La sèrie fa poc que és nova.
Té dues temporades, sí. I està en emissió actualment a Disney+.
N'hem parlat algun cop.
Sí, sí, sí. Bueno, aventures. Això, o sigui, per a mi, quan jo penso en una sèrie d'aventures, és aquest tipus de... O sigui, Vikings és evident que ho és, però...
Aquesta és una aventura...
Que vols una cosa més...
Més aventura a l'uso, no sé.
Més blanca i fantasiosa, pot ser.
Pot ser, fins i tot. Sí, pot ser, pot ser.
Això és aventures i fantasia barrejat.
Sí. bueno, sí, totes tenen diversos components, perquè la següent, que està a la posició número 4, és molta fantasia també, perquè és de Mandalorian. Aquesta sèrie de l'univers de Star Wars que segueix a un guerrer solitari que es troba lluny de l'autoritat de la Nova República, mm-hmm. no? Pues vindria a ser... No ho he llegit.
Que interpreta el senyor aquell que t'agrada tant.
Pedro Pascal.
Pedro Pascal, exacte. Sí. Que, es veu que es veu que fa poc, exacte, es veu que fa poc van dir que no totes les seqüències on apareixia el Mandaloriano hi havia Pedro Pascal a sota el traje.
No,
però lo que sí, per lo que sigui,
per lo que sigui, per lo que sigui. Total, igual que, pa què? És que pa què? Pa què m'havia desgastar?
James Earl Jones, jo no el veia sota el traje de Darth Vader tampoc. Però bueno, està molt bé. The Mandalorian, mireu-la, és una gran sèrie original de Star Wars, una de les poques que està francament bé.
Això t'anava a dir, i sobretot dels últims anys, amb la quantitat ingent de sèries de Star Wars que es publiquen quasi cada setmana, que, és de les poques que han tingut bones crítiques, perquè que lleven ànimes.
Perquè va ser de les primeres i perquè va estar feta per una persona que en el seu dia va ser molt fan de la saga i tenia molt respecte per l'univers.
Uh-huh.
Llavors, i clar, imagina't, és que tu ets un fanàtic de l'univers Star Wars i te diuen has de fer una sèrie que estigui ambientada entre l'episodi 6 i el 7. Buah. Bueno. Pels de punta.
Ui, sí.
Bueno, vale. De totes maneres, dir que Mandalorian està pràcticament finalitzada i juraria, que és el que van dir, que això és segur que passarà, i acabarà amb una pel·lícula,
ah.
amb un llargmetratge basada també en la sèrie, i crec que s'estrenarà als cines.
Ah.
Que crec, no sé si hi ha una confirmació d'això, o potser els fa molta mandra o massa gasto i l'acaben tirant a Disney Plus i ja està, saps?
Bueno. Doncs Mandalorian, que de moment té 4 temporades i que segueix en emissió. Cinquena posició per a un altre anime, que és Naruto Shippuden. En aquest cas és també la continuació, la segona part de Naruto, que també la trobarem més avall en aquest rànquing, quan el protagonista, Naruto, torna a l'aldea oculta de la Hoja, coneguda com a Konoha. No és un acudit, ho faci així, vale?
Vale, vale, vale. Molt bé, no? Naruto... Pot
21
ser...
temporades, eh?
Pot ser que sigués una de les sèries que se metia en el seu moment en català.
Sí.
El...
No.
Sí. No?
Naruto en català, no.
No, devia dir ser One Piece, llavors.
One Piece, sí.
Vale.
Ah. És que... Naruto no me sona.
Per a mi és la mateixa cosa.
L'altre dia vaig veure que des del... Que, per cert, no les tenia totes i la veritat és que li he donat la raó a la Corpo perquè s'ho han currat moltíssim amb el SX3, aquest Super 3-9.
Sí.
El sexe.
Sí, exacte. Perquè es veu que funciona molt bé amb audiències i que estan repescant moltes... O sigui, vaig llegir l'altre dia que tenien com 10 anys de Naruto, ai, de Naruto, de One Piece, per doblar, i que estan anant passet a passet, però clar, ho estan fent, eh?
Molt bé.
Ah, molt bé, molt bé.
O sigui, estan portant tot el que se'ls ha quedat pendent amb tots aquests anys.
Encara no s'ha acabat One Piece, no?
No, ni crec que s'acabi.
Mai. Sí,
home, mai. I més amb el rebut en acció real de Netflix.
Ai,
ara està més a tope que mai, home.
Vale, vale.
Molt bé. Doncs Naruto Shippuden,
Naruto,
que és la cinquena, i la sisena, com ja us deia, és Dragon Ball, però la primera.
Anem-la a buscar, la bola d'allà, envoltada d'un misteri, és un gran secret.
Llavors, a la primera busquen les boles de drac, però i a la segona ja les han trobat o no?
Però perquè tu, quan tens les 7 boles de drac, convoques, òbviament,
el drac.
Ah, vale. No sabia que eren per això.
Et concedeix un desig
i
un cop et concedeix el desig, les boles tornen a escampar.
S'escampen un altre cop, clar, clar, clar.
Ostres, i què li demanen?
Bueno, no sé si hi ha alguna...
En moltes ocasions, reviure amb algú que acaba de morir.
Sí, de fet, en algun moment de la Z, reviuen el propi Son Goku.
Ah, vale. Molt bé. Mira.
És que està molt
bé. Ojo que la trama està bé,
Ojo que no la miri, les 7 temporades de Dragon Ball i les 200 i pico capítols de Dragon Ball Z.
Dic que convoquen al drac és bastant lamentable, llavors intentarem...
No, però era una cosa així com que podien fer un desig.
No, però em refereixo a que li ficarem nom al Shenlong.
Ah, Shenlong, vale.
Perquè dic que convoquen al drac. Pels fans de Bola de Drac, segurament ara els hi han
xiulat
les orelles. Però ara ho han de saber. Aquí no n'hi ha cap que sigui fan de Bola de Drac. Vull dir,
jo sí. Jo a casa meva es mirava.
Llavors totes les culpes al Sergi. Tot el que diguem malament, Sergi ho esculpa.
Per això ràpid he anat a ficar-li el nom. Ma germà, gran fan. En el seu moment li va coincidir...
No, clar. És que va ser una sèrie que va tocar moltes generacions.
I molts bons videojocs.
Sí, total. Has vist, bueno, off topic, però estan a punt de treure una mena de tercera part del Budokai Tenkaichi.
Això què és?
Una saga de videojocs de Dragon Ball la Play 2 que estaven superbé.
Vale. Però no ho treuran per Play 2, entenc.
No, clar, es treuran per les actuals.
Vale. Bueno, jo què sé, Ivan, jo pregunto. Les coses que no sé, jo les pregunto.
És un model de negoci una mica absurd. Treure coses amb una consola que...
Pues per això, per
jo
això.
Jo tinc,
No, jo també,
Ah, pues mira, ja en tindrien dos de comprats.
Va, seguim. La setena posició és per una altra sèrie d'animació, que aquesta em sembla que el Sergi la va començar a mirar, o la mire, o no ho sé, que és Arcan. Que està basada en el League of Legends, el videojoc.
El videojoc, una temporada, la segona s'estrenarà el novembre... I crec que a mitjans de juny es va confirmar que seria la segona i última. Molta gent s'ha enfadat, perquè la primera, la veritat, és que està molt bé. A més, ho en fem uns dibuixos en concret, ara no em feu dir quin tipus de dibuix animat és. Hi ha algun personatge que sí que és algun dels personatges del League of Legends videojoc, però no cal haver jugat al League of Legends per veure o perquè t'agradi o no la sèrie. Serà la segona i última, tot i que no es descarta que hi puguin haver d'altres sèries dins de l'univers League of Legends.
Doncs,
està molt bé.
Seria sí.
I la intro la fa Imagine Dragons.
Sí.
Mira-te'ls.
Va, doncs seguim aquest rànquing de les millors sèries d'aventures segons els usuaris de Sense Cine. La vuitena és Perdidos. Bueno, trec aquest mal de cap, que fa tan mal de cap la intro com la sèrie, ¿vale?
A mi m'agrada.
Jo és que soc, ja sabeu que sóc una hater de Perdidos, perquè em sembla que és un despropòsit que tu plantegis una sèrie així si no tens ni idea de com l'has d'acabar, ¿vale? A mi que no me vendan la moto, de que ese final tiene sentido, porque no, y punto. És així. Però bueno, està a la vuitena posició, 6 temporades va tenir Perdidos, es pot veure a Disney Plus, si algú no sap com matar-se aquest estiu, pues...
Mira, pues ojo que no sigui jo un dels que es torni a matar aquest estiu, perquè...
No tornaràs a mirar, no?
Li deia a la Judit abans, és que cada cop que veig Lost, que la repassem en un rànquing, me venen con ganes de mirar-la. Saps allò de que tens aquesta sensació com que l'has mig oblidat? I dius, ostres, podria veure-la...
I en comptes de dir, menys mal...
Podria veure-la i em podria sorprendre un altre cop i, evidentment, m'enfadaré un altre cop quan s'acabi, però, bueno, és un tràmit. Quan veus Lost, ja passa això.
El temps que invertiràs en tornar a veure Lost el podries invertir en d'altres sèries.
A veure, tampoc, te penses que la miraré com la vaig mirar la primera vegada. Vull dir, un cop ja l'he mirat, doncs jo me la poso allí per cuinar. I ells que vagin descobrint escotilles i números.
Escotilles, sí, és veritat.
Doncs, vuitena posició per Perdidos i novena posició per una altra sèrie d'animació, Ataque a los Titanes. Sèrie d'aventures i també de fantasia.
L'anime.
Sí, exacte. Té 4 temporades, està a Amazon Prime Video... I s'ambienta fa diversos centenars d'anys enrere, quan els humans gairebé van ser exterminats pels titans, que són personatges de diversos metres d'alçada, que sembla que no tenen intel·ligència i devoren els éssers humans, i sembla que ho fan per plaer.
Bueno,
quina cosa més horrorosa.
Ens ho mereixem.
Crec que en conec algun.
Vull dir, ens ho mereixem. A nivell de trama, quina por, no?
Pels fans de les sèries d'anime, aquesta crec que és com l'Olimp,
sí?
Dins del top 5, que és la supersèrie aquesta.
Ah. Jo d'anime...
Sí, crec que és la típica sèrie de... Ai, recomana'm una sèrie d'anime amb algú que veu anime i crec que la primera que et recomana és aquesta.
Ah.
Jo veig molt, també, aquest lloc de Netflix que és Chainsaw Man. Saps? Que és el... Mm. No sé si heu vist, a més no. és un home que és una que té serres a les mans o una cosa així.
Ah, no.
Una cosa com Eduardo Manos Tijeras, però molt pitjor.
Ara en sé una mica jo d'anime, perquè m'he informat.
Molt bé.
Jo crec que és el primer cop que sento el nom d'aquesta sèrie.
Sí? Doncs pues ja t'ho dic, és un anime que a més és, no sé si és produït per Netflix, però està disponible a Netflix.
Doncs molt bé. Bueno, desena posició. Ja ho avançàvem també abans, perquè si una de les posicions més altes del rànquing, la cinquena la ocupava Naruto Shippuden, la desena posició és per a Naruto a seques, que diria que és la primera part de Naruto.
Naruto a seques.
La sèrie basada en un manga que segueix la història d'un jove ninja hiperactiu que es diu Naruto Uzumaki, que té nom de sushi, eh?
No, sí. Bueno,
i Naruto, Uzumaki de Samo.
Naruto és aquella mena d'espiral així com de pasta de peix que tenim que posen al ramen. No sé si ara sabeu.
Sí, allò que és blanc
rodona,
amb una cosa rosa
una espiral,
al mig. Sí. Ah, allò és Naruto?
Allò és Naruto.
Ah, molt bé.
Busca-m'ho.
Doncs,
ara t'ho busques.
Ni idea. No tenia ni idea. Doncs això, la desena posició per... 9 temporades també, Naruto, eh?
Sí, clar, i 200 i pico episodis com a poc
sí,
també,
sí,
no?
Sí,
l'altre
sí.
Quan havíem dit.
És una cosa que em fascina, no? O sigui, la fidelitat que tu has de tenir...
L'altre 21, eh?
A veure, també, seguir... passa una cosa, i és que... molta gent que se'ls devore mirant-los online, aquests animes, hi ha pàgines que te diuen quins capítols has de mirar, perquè potser hi ha 5 capítols on no avança la trama, saps? Són autoconclusius. Llavors, tu, pues això, si te vols veure la trama i seguir la trama i saltar-te molts capítols, doncs hi ha una manera de fer-ho, que és aquesta. Buscar, bàsicament, quins són els que avancen trama i quins no, i només mirar els que avancen trama, i ja està.
Molt bé. Em sembla un... Això ho podríem fer amb altres sèries que no siguin animes,
clar,
també.
Clar, la cosa és que les altres sèries no hauria de passar, perquè
l'anime... Juego de Tronos.
Per exemple, no?
Dis-me quins he de veure, quines estones he de veure de cada capítol per tal d'estalviar-me, bueno, tota aquesta palla que no serveix.
No has estat mai al ramen?
No està...
Jo, pues... mira...
Ali, van fa dies que diu que hem d'anar a un lloc de ramen.
Ara ja no, perquè és estiu.
Bueno, però home, confio que arribem a l'hivern tots.
Bueno,
saps?
No ho sé.
Bueno, jo confio que passi.
Sí, normalment al ramen te posen un parell de peces d'aquestes.
Sí.
I què té gust a peix? A salmó?
És com un surimi.
Sí,
ah, vale.
Exacte.
A cranc.
Sí. Bueno, a cranc,
bueno,
sí, X, espècies del mar.
El plàstic, sí.
Va, seguim. Una altra animació, en aquest cas no un anime, però sí una sèrie d'animació, està en l'onzena posició, Rick i Morty. La sèrie que segueix aquestes peripècies del, bueno, un avi que és un científic una mica boig i el seu net, que viatgen a través de l'espai, no sé si també en el temps o no.
Multiversos, coses d'aquestes, dimensions...
Sí, que és una de les sèries d'animació actuals més prestigioses, que tenen més seguidors i que tenen més fandom al seu voltant. Porta 8 temporades i segueix en emissió.
Una cosa te vaig a dir. No s'està parlant últimament gairebé de l'última temporada en concret de Rick i Morty, eh?
No?
Es veu que la baixa del que va ser el seu co-creador i veu de Rick i Morty, entre d'altres, que recordem, que va abandonar la sèrie, va ser obligat a deixar la sèrie perquè havia rebut, bàsicament, una denúncia per violència domèstica.
Mm.
I es veu que, clar, la falta d'aquest... Evidentment, no tenien una altra alternativa si volien continuar la sèrie,
sí,
però,
sí.
Evidentment, la falta d'aquesta persona es nota creativament.
Vale.
Llavors jo diria, ja que ha tornat el rei, que és Futurama, doncs acabem...
Tornat el rei. Tornat el rei, vigila, no ho diguis, però sí, ha tornat el rei. Sí. Alguns activaran coses.
Totalment. Doncs Rick i Morty, 11a posició, 12a posició per The Last of Us. Segona sèrie protagonitzada per Pedro Pascal en aquest top 15, eh? Jo només ho dic.
Perdona?
Segona sèrie protagonitzada per Pedro Pascal en aquest top 15.
Bueno, si fiquem la de Mandalorian, sí.
Home, ell ha cobrat. Ell ha cobrat per fer-la.
Bueno, eh? És que vulguis que no... La veu, com a mínim, l'ha de posar, Mandalorian. O sigui, potser no està present a totes les gravacions, però l'estudi de doblatge ha de passar.
També et dic que és un doblatge més fàcil, perquè no has de quadrar el que dius amb cap llavi.
Sí, és el que et dic, com James Earl Jones quan feia Darth Vader. És molt fàcil.
Bueno, la sèrie basada en el videojoc que segueix aquesta parella peculiar formada per un home i una noia. Sí. Bueno, una nana, sí, sí noia. Sí, no. Que, bueno, diguéssim que intenten sobreviure a l'apocalipsis que ha assetjat la humanitat, no?
Claro, una més.
Una més.
Eh? I aquí estem sobrevivint, eh?
Una més.
Però sempre ens n'acabem sortint.
Que bona és, de Last of Us.
És molt bona, és la primera temporada. La veritat és que és molt bona. A veure què tal la segona.
La segona... El videojoc, diuen, no?
És igual, això. Està molt, bo, està molt
sí,
bona.
Sí, és igual.
Està molt bé.
Però...
Jo... Bé, però també parla molt bé del videojoc, sí, perquè si s'ha pogut adaptar pràcticament sense modificar
el
videojoc,
cos... El videojoc ja és bo.
És que és molt bo.
Sí. Que jo, que estigui intrigant tant en treure la segona temporada...
Només són bones notícies, això.
Jo crec que sí, perquè crec que vol dir que ho estan fent, a foc lent.
Poquet a poc, exacte, poquet a poc.
I jo crec que...
Bona lletra.
Bueno, tindrà el llistó alt, perquè la primera és molt bona i està molt ben feta, però bueno, jo tinc esperances. És d'aquelles que no em fan mandra.
Que arribi, que arribi.
Exacte.
Pot arribar
a veure quan... A veure quan tant. Doncs això... La 13a posició, aquesta m'ha sorprès, ara us explicaré per què, però és Legacies. I m'ha cridat l'atenció perquè és un spin-off d'un spin-off.
O sigui, ah, sí?
Sí, Legacies neix de The Originals, que és un spin-off de Cròniques Vampíriques.
Carai.
Val? És, diguéssim, que agafem el mateix univers de personatges i les sèries doncs, són protagonitzades per ancestres de o les generacions futures de.
Molt bé.
No, també off-topic, però t'anava a dir, potser és la primera vegada que va passar això d'un spin-off d'un spin-off.
No ho sé.
Però ara m'ha recordat que The Big Bang Theory ha renovat ha fet un altre spin-off. Un spin-off,
sí?
De The Young Sheldon, que per cert ha acabat fa res.
I qui... I de què serà?
No recordo. No sé si és un dels familiars de Sheldon,
ah,
o una cosa així, o uns veïns, una cosa així, però...
Vale, vale. Doncs, bueno, en aquest cas jo crec que manté més l'essència respecte de l'original,
sí,
que en el cas de The Big Bang Theory i The Young Sheldon.
Sí, però bona jugada també, eh? Perquè canvia totalment el tipus de comèdia fent un spin-off.
Depèn
si funcioni bé.
Depèn si vols apel·lar al mateix públic o no.
Sí, correcte.
Si vols apel·lar al mateix públic, jo crec que no.
Però és que jo crec que Young Sheldon no buscava el mateix públic que The Big Bang Theory.
No,
penso,
potser
eh?
No, potser no. No ho sé, no ho sé. Bueno, Legacies, en aquest cas, seguim, doncs, això, a una generació de vampirs, bruixes, homes, llop i tal, a l'escola Salvatore per a joves i dotats, que intenten doncs, que aquests personatges no es converteixin en monstres, sinó en persones com cal i en herois, fins i tot, amb la peculiaritat doncs, de que són adolescents i, en conseqüència, bueno, a Cròniques Vampíriques no són adolescents i també estan tot el dia enllitant-se uns amb els altres. I el leitmotiv de la sèrie són les relacions amoroses, bàsicament.
Sort, no?
Va, 14a posició. Avatar, la llegenda de Aang, però la de anime.
Agua, tierra, fuego, aire. Hace mucho tiempo las cuatro naciones...
Fa relativament poc es va estrenar la versió live action d'aquesta sèrie, però la que està en 14a posició, aquesta ja amb un 4,3, un baixat del 4,4, que n'hi havia unes quantes, és Avatar, la llegenda de Aang, la sèrie que gira entorn a un planeta que explica amb quatre nacions diferents, la tribu Aguas, el Reino Tierra, la Nación del Fuego i los nómadas Aire, que conviuen de manera doncs, més o menys normal i, bueno... Quan això es desequilibre, passen coses, ¿vale?
Correcte. Hi ha un nen que és la bomba.
És la bomba. Perquè té tots aquests...
Crec que els acaba dominant, sí.
Els domina tots, sí.
Llavors, bueno, fantasia pura.
És, bueno, el Leo Messi de...
És el Leo Messi de...
De
la sí,
el Leo Messi. En fi.
Va, i acabem amb Los 100, en 15a posició. En aquest cas, Crec que no hi ha gaire entradeta, perquè era com una recopilació d'entradetes.
Bueno, sí, era això ràpid.
Sí, per això.
Ho aclarien ràpid amb aquesta dona cridant.
Tu aquesta l'has vist, oi?
Sí.
Què tal?
Bé, les primeres temporades estan molt bé, les segones la típica, que s'allargue massa. Set temporades, les quatre primeres estan bé, després se'ls va la pinça, coses molt... Cada vegada és més estranya, tota. És una ja, tripulació ja, ja de 100 persones que han de marxar a terren en un planeta en concret, bueno, i a partir d'aquí estan fent com quan te quedes sense idees, has de tornar a marxar i tornar a terra en un altre planeta. Vull dir, tampoc... Nah, jo la recomanaria, sí, però és que els finals es fan complicats. Els hi costa una mica.
Ja. A més, són 7 temporades, eh?
Sí, sí, les dues, tres últimes, més 3, 4 que 2, 3, són complicades. Bueno. Les dues primeres estan bé, la tercera no està mal, me sembla, però després és, un... després és la tibia que la vaig mirar, però no sé ni què va passar.
Doncs això, Los 100 i les seves 7 temporades amb un 4,2 estan en 15a posició.
Injust.
Per molt o per poc? Per molt.
Ser menys.
Vale. Tinc els noms que segueixen en aquest rànquing, vale? Doctor Who, però la diguéssim l'etapa que comença el 2005, One Piece està en 17a posició, Outer Banks en 18a.
No era One Piece,
eh?
No One Piece, que estàvem parlant abans.
Ah, sí, exacte. Outer Banks, no 18a. Érase una vez en 19a posició, The Umbrella Academy en 20a posició, Loki a la 21, que és aquest spin-off de Los Vengadores, que segueix el personatge de Loki, i Invencible a la 22, The Witcher està a la 23, la primera sèrie espanyola a la 24, El Ministeri del Tiempo.
Primera i única, no?
Sí, sí, bueno, sí. En aquest rànquing de les 30 més.
The Witcher
podria
estar bastant més amunt.
No ho sé perquè no l'he vista, però la gent parla molt bé.
Sempre penso que l'has vist, aquesta sèrie.
No, perquè he jugat al joc, llavors conec una mica la història, però no...
En 25a posició hi ha Fallout.
Que diuen que està molt bé, eh? És sèrie nova d'aquest 2024 i diuen que està
Fallout,
molt bé.
Fallout, sí.
En 26a The Good Place, que em sorprèn que estigui a Aventures. Jo no ho qualificaria d'Aventures, és més aviat una comèdia, però bueno. Està en... Li passa el mateix que a Los 100, que les primeres temporades són molt bones, però a mesura que evolucione, allò va fent aigües. Battlestar Galactica, Gravity Falls, Black Sails i Trollhunters Cuentos de Arcadia completen aquest rànquing, aquestes 30 millors sèries d'aventures segons els usuaris de Sense Cine.
Gràcies a tots ells.
Moltes gràcies per fer-nos la feina aquesta setmana.
Exacte.
Nois, ho deixem aquí.
Molt bé.
Adéu.
Apa, doncs que vagi bé. Fins aquí l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
És moment de fer balanç i avui farem balanç del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Abans de les vacances d'estiu farem balanç avui de diferents programes del Voluntariat per la Llengua, però també parlarem, evidentment, dels cursos de català per adults i també de les properes inscripcions que arrencaran al mes de setembre. Ens acompanya Rosa Monforte, que és responsable del Servei Local de Català. Molt bon dia, Rosa.
Hola, molt bon dia.
Doncs avui és moment de fer balanç d'aquest curs 2023-2024 dels alumnes que finalment han participat dels cursos al llarg de tot aquest any. Però abans parlem del Voluntariat per la Llengua. Bé, quina valoració se'n fa del voluntariat d'aquest any?
Bé, la valoració que es fa del voluntariat des del gener fins al moment actual, hem fet 45 parelles, hem posat en contacte doncs, aquestes persones, no? Voluntaris i aprenents, per fer conversa. També dedica el voluntariat per la llengua, no s'atura, no fa vacances, sinó que tot l'any es pot tenir una parella lingüística, tot l'any es pot quedar amb la parella lingüística o tot l'any es pot fer la inscripció al programa, ja sigui com a voluntari o com a aprenent. De fet, aquests últims dies encara ja hem estat fent presentacions de parelles, posant en contacte això, voluntaris i aprenents, i després, doncs bé, potser sí que fan una petita parada, no?, al mes d'agost, o si algú dels dos se'n va, està fora, però després quan torna, doncs continuen. Vull dir que és això, no?, el que voldria remarcar, aquesta idea que les parelles lingüístiques no fan vacances, no? I bé, doncs aquestes 45 parelles que portem en el que va d'any, des del mes de gener, s'afegeixen als participants acumulats que ja teníem des del 2003, any en què va començar el programa, i fan més de 1.200 participants a Sant Andreu de la Barca entre voluntaris i aprenents.
És una xifra molt bona, no?, aquesta dels 1.200 participants de totes les edicions des de l'any 2003 del voluntariat per la llengua, una xifra realment important. No sé si en d'altres poblacions tenen aquest gran nombre de participants en aquest programa.
Bé, sí, en general les xifres, tant del centre de normalització com les de política lingüística de l'últim any són xifres bones. És un programa que continua creixent. I després, doncs, pel que fa aquí a Sant Andreu, a mi m'agradaria destacar o remarcar que hi ha persones que hi participen des de fa molt de temps i que cada any hi col·laboren. Sempre tenim per això voluntaris i aprenents nous, o sigui, noves persones que s'inscriuen, però també hi ha una bona part de voluntaris, doncs, que any rere any van col·laborant i van tenint diferents parelles.
Recordem que en aquest programa tenim la figura de l'aprenent i la figura del voluntari, que han de dedicar un mínim de 10 hores de conversa en català, però l'èxit d'aquest programa fa que aquestes 10 hores es quedin curtes.
Sí, sí, sí. Moltes vegades la majoria de parelles fan més de 10 hores. Aquestes hores es reparteixen en una hora a la setmana, però després també ells acaben d'acordar, no?, si han de fer un canvi o doncs poden fer-lo. I després també, a part del voluntariat per la llengua, doncs, presencial, és a dir, quedar amb la parella lingüística per anar a passejar, per anar a fer un cafè o per fer qualsevol altra activitat, doncs a banda d'aquest format també hi ha el format en línia. També es pot tenir una parella lingüística, doncs, en línia i fer la conversa a través, doncs, d'una videotrucada de WhatsApp o de qualsevol altre sistema.
Per tant, el voluntariat per la llengua es modernitza, Sí. De fet, amb la pandèmia també va ajudar molt per continuar el programa del voluntariat per la llengua, no?, per fer-ho d'aquesta forma virtual.
Sí, era, de fet, aquesta manera virtual ja havia començat abans de la pandèmia, però la pandèmia, doncs, va ser clau perquè aquell any, no?, aquell 2020, doncs, les parelles no es van poder trobar i, per tant, doncs, feien tots, o la majoria, converses en línia. Va ser la manera, no?, diguem, de salvar, no?, el programa.
I tant, doncs, del voluntariat per la llengua passem ara als cursos de català per adults, que han finalitzat aquests cursos. Quants cursos s'han realitzat aquesta temporada i, finalment, quants alumnes hi han participat, Rosa?
Doncs bé, hi ha hagut un total de 16 cursos. D'aquests cursos que s'han fet al Servei Local de Sant Andreu de la Barca, 12 han estat presencials i 4 en línia. Hi ha hagut tots els nivells, podem dir, des del nivell inicial fins al nivell C2, i pel que fa a nombre d'alumnes, doncs 320 alumnes hem tingut en aquests 16 cursos. Els que s'han fet de manera presencial, doncs, han estat cursos de llengua oral, l'inicial, el bàsic 1, el bàsic 2, bàsic 3, elemental 1, tots d'aquest nivell, i els cursos que s'han fet en línia doncs han estat de nivell escrit, algun curs de suficiència, el C2, com he comentat, i algun curs de nivell intermedi.
Com sempre preguntem, quan parlem dels cursos i parlem dels alumnes, el perfil d'aquests alumnes que finalment han fet aquests cursos de català per adults, el perfil ha de ser molt, molt divers.
Sí, és molt divers. De fet, a veure, els cursos que hem fet de manera presencial, el perfil ha estat majoritàriament d'alumnes que no entenien o no parlaven català. Ha llevat del grup elemental, que aquí doncs ja en aquest elemental 1 ja el parlen una mica, però bàsicament tenien aquest perfil. Llavors, una dada que voldria destacar, i que bé, que és una dada positiva, doncs és que d'aquests alumnes n'hem tingut una mica més d'un 10%, 35 persones, 35 alumnes, que han esdevingut nous parlants de català. És a dir, alumnes que al mes de setembre es van inscriure i que no parlaven, i en molts casos tampoc no entenien el català, i que han acabat el mes de juny sent nous parlants de català. Ja vam fer un programa aquí, un dels últims que vam fer amb alumnes, que vam poder sentir, no?, tots aquests alumnes que al setembre no parlaven o no entenien, o les dues coses, i al mes de juny doncs ja es defensaven, ja tenien una parella lingüística, van accedir a l'examen de nivell bàsic 3 amb una titulació oficial de nivell A1, i per tant doncs ja tenim aquesta dada positiva, no?, de tenir 35 nous parlants de català. Bé, una mica això, aquest concepte de nous parlants, jo volia explicar. Els sociolingüistes defineixen aquest concepte, amb aquest concepte, aquelles persones que parlen una llengua que no han après en l'àmbit familiar o en el seu entorn més immediat, sinó que l'han apresa mitjançant un procés d'aprenentatge en contextos formals, informals o educatius al llarg de la seva trajectòria vital, no?, que seria aquest el cas, no? Han après català i poden parlar-lo a través doncs dels cursos de català per adults, no?, i del curs que han fet a les escoles velles, perquè han anat seguint doncs tots els trimestres, i al final doncs han esdevingut o han pogut, no?, o poden parlar català.
Per tant, són 35 persones.
Sí, són un total de 35 persones.
Dels 320 alumnes que han fet els cursos de català per adults, 16 cursos en total, 12 de presencials i 4 en línia, i ara de cara a setembre. Ara feu vacances a l'estiu i al setembre torneu. Donarem les dates de les inscripcions preferents als antics alumnes i també en inscripció general, però abans de parlar d'aquestes dates de les inscripcions dels cursos de català per adults, és important, sobretot, aquestes proves per saber el nostre nivell de català a l'hora de fer les inscripcions, no, Rosa?
Sí.
Que són les proves de col·locació, que anomeneu vosaltres.
Uh-huh. Exacte. Els cursos de català, no? Diguem que ara el voluntariat no fa vacances, els cursos de català sí que fan vacances, però bé, ho anem preparant, no? Doncs bé, hi ha aquestes proves de col·locació, exacte. O sigui, la inscripció serà el mes de setembre. Aquestes proves de col·locació es fan ara, vull dir, si hi ha una persona que ja té un nivell previ de català però que no ha estudiat al consorci o que hi va estudiar fa un temps, doncs l'ideal és que faci aquesta prova de col·locació o de nivell, per saber quin és el curs en què s'ha de matricular. Llavors, això està bé fer-ho ara, perquè així, doncs, quan arriba la inscripció ja hi ha aquest procés fet, i per tant doncs ja sabem, no?, ja la persona interessada doncs ja sap per on ha de començar. Després també, de cara a les persones que han de fer el curs de nivell C2, que és una demanda que tenim últimament, i que ens fan moltes preguntes sobre el C2, doncs, a veure, per poder-se matricular del C2 s'ha de tenir prèviament la titulació del C1. Aleshores, moltes persones ja doncs, per edat i per estudis tenen el seu, tenen l'equivalència no? d'estudis, no? Perquè han fet l'ESO i llavors, per tant, tenen l'equivalent al seu. Però tenen un certificat de l'institut. Llavors, aquest certificat de l'institut s'ha de validar per poder fer el C2. Per tant, tots aquests processos, no? Ja sigui la prova de validació o ja sigui el certificat de nivell C1 que s'ha de validar per poder fer el C2, doncs tots aquests processos ja es poden anar fent ara. Fins al 24 de juliol hi ha temps de fer aquesta prova de col·locació o de demanar doncs, les validacions de certificats.
Per tant, tenir-ho en compte, això,
Sí.
Perquè no hi hagi sorpresa després de que quan ens vulguem inscriure ens falti aquesta documentació i no ho podem fer.
Exacte. I després també al setembre hi haurà uns dies, del 2 al 6, que també es podran fer proves de col·locació i es podrà demanar la validació de certificats. Més enllà, no es garanteix que la prova pugui estar feta i corregida per accedir al procés de matrícula. Per això hi ha aquestes dates. Vull dir, després d'aquestes dates també es pot fer i també es pot demanar, però si volem inscriure'ns al mes de setembre hem de tenir en compte aquestes dates. Fins al 24 de juliol, ara, després doncs, hi ha la parada de l'agost, i del 2 al 6 de setembre una altra vegada.
I les inscripcions per als cursos de català a Sant Andreu de la Barca després de la diada, el 12 i 13 de setembre i després el 16 i el 17.
Sí, 12 i 13 és inscripció preferent per antics alumnes, només de l'últim any. Si fa més temps, doncs ja no entrarien en aquesta inscripció preferent. I la inscripció general els dies 16 i 17 de setembre. I després, com a novetat aquest any, el 17 de setembre serà per al C2. No exclusiu, perquè també hi haurà doncs, la resta de matrícula. Però el C2 s'ha deixat només per al dia 17, doncs, bueno, perquè se suposa doncs, que així d'alguna manera s'afavorirà, no? Que no hi hagi doncs, tant de col·lapse a la web i que no passin que funcioni doncs, correctament. Per tant, això, doncs, 16 i 17 de setembre, inscripció general, i el 17... per al C2.
Doncs ja tenim tota aquesta informació, ja hem fet balanç del Servei Local de Català d'aquest curs 2023-2024, ara és període de vacances, i al setembre doncs, ja comença amb tota la maquinària, sobretot amb aquest procés del període d'inscripció per als cursos, i cursos que començaran a finals de setembre, principis d'octubre, Rosa?
Finals de setembre.
Finals de setembre.
Sí, la setmana... L'última setmana de setembre, la del 25-26, aquella setmana comencen. Doncs... I, bueno, i qualsevol cosa, qualsevol dubte, doncs podeu adreçar-vos al Servei Local de Català, ja sigui a través del telèfon, en què també hi ha servei de WhatsApp, al 634-75-72-31, o bé al correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
Doncs Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, bon estiu.
Igualment, moltes gràcies.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
Sant Andreu és talent, és la pàgina web que fomenta el talent local de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha creat una pàgina web per aplegar els artistes de la ciutat. La web està dividida en diverses categories, com arts plàstiques, música, arts gràfiques i multimèdia, arts escèniques, dansa, cinema i fotografia, arts al carrer i també arts literàries. Anna Serra, regidora adjunta de Cultura.
Sant Andreu de la Barca tindrà per primera vegada una pàgina web d'artistes i grups locals. Aquesta pàgina web el que busca és tenir un catàleg on tots els grups i artistes locals es puguin registrar i puguem crear, doncs, aquest, recuperar aquest orgull per Sant Andreu de la Barca, on puguem, doncs, anar a veure quins artistes tenim. Aquests artistes estaran catalogats en diferents grups, ja sigui de cinema i fotografia, de música, dansa, cadascú dintre de la seva categoria, i això servirà tant perquè la ciutadania pugui veure quins artistes tenim a Sant Andreu, que tenim talent, també perquè hi puguin haver noves contractacions i, per què no, col·laboracions entre artistes que es puguin descobrir localment. La idea és poder fomentar el talent local i donar-lo a conèixer a la ciutadania.
Com es poden inscriure els artistes?
Els artistes es poden inscriure molt fàcilment des de la pàgina web artistes.sabarca.cat. Aleshores entren, hauran d'omplir un petit formulari on explicar les seves dades bàsiques, explicar també una mica què és el que fan, poden adjuntar media també inclús perquè la gent pugui veure una representació del seu talent. I a partir d'aquí, doncs, poca cosa més.
Per formar part d'aquesta pàgina web, els requisits, els artistes i les formacions artístiques participants han de ser persones vinculades a Sant Andreu de la Barca, per ser el seu lloc de residència o naixement, per ser el seu lloc d'assaig o de creació dels artistes, o per ser el municipi habitual de l'activitat cultural de l'artista o de la formació.
La idea és que els artistes puguin ser, que siguin locals. Hi ha uns ítems que cadascú haurà de mirar, d'acord? Des de viure al municipi, fer assajos al municipi, fer la majoria de les seves actuacions al municipi, s'han de mirar els criteris. La gent s'apunta, es miren els criteris i aleshores es validen les inscripcions.
Finalment, Anna Serra en recorda qui pot aparèixer en aquesta pàgina web.
Artista és qualsevol persona que tingui una creativitat, que mostri el seu talent, d'alguna manera, ja hem dit, en diferents categories, ja sigui des de la fotografia, sigui des del cinema, des de les arts escèniques, art de carrer, tot això és potencialment artístic.
Des de Cultura, des de l'Ajuntament, es tindrà en compte aquests artistes a l'hora de programar activitats durant l'any?
Exacte, la idea és aquesta, que no només sigui per mostrar i visibilitzar el talent local, sinó que també sigui un trampolí per poder fer noves contractacions, per què no? La pàgina web és artistes.sabarca.cat.
Sant Andreu de la Barca ja disposa d'una pàgina web per fomentar el talent local de la ciutat.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa, l'edició d'avui dilluns, dia 22 de juliol, edició número 3569 del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp. Oh,
perfect face. Mm-hmm.
Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.